Educar i aprendre conceptes bàsics a l'Espluga FM Ràdio.
Benvinguts i benvingudes al darrer programa de la temporada de Persones que eduquen. Molt bon dia a tothom. Avui dividim el programa en dues parts. Primerament, un equip de joves ens explicarà sobre un projecte que volen portar a terme una mica ambiciós i que té una durada de mig any i que és a punt de fer-se realitat. I seguidament, estem interessades en saber més coses d'aquests 25 anys de l'empresa Drac Actiu i dels 10 anys que són a la Fassina del Saltfuro de la nostra població, a més de la seva proposta de casal d'estiu a l'Espluga de Francolí.
Després d'aquesta música tan bonica que ha sigut proposta de les convidades que tenim avui aquí, comencem amb la primera part del programa, que tenim aquí a l'Anna Garcia i a l'Alba Colillas, que ens vindran a explicar un projecte que es diu Rum a la Vida, que dura mig any, aquest projecte, és a Sud-amèrica, se'n van cap allà, i ens explicaran una miqueta l'Anna i l'Alba, perquè el Sergi no ha pogut venir. Benvingudes a la ràdio.
Gràcies.
Moltes bon gràcies, dia. Bon dia.
Bon dia. Estem molt contentes amb la Filo que sigueu aquí per venir-nos a explicar què és Rum a la Vida. Si voleu, doncs, ens podeu explicar per què aquest projecte, què és Rum a la Vida, aviam.
Endavant, Alba, endavant.
L'Alba mateixa.
Sí. Amb l'Anna sí que vam viatjar l'any passat, o fa dos estius, no recordo. I bueno, sempre era aquella cosa de dir, algun dia farem alguna cosa una mica més llarga, no? I jo crec que va donar com les coincidències, no sé, tampoc no va ser algo pactat, però la vida ens va portar cap aquí i llavors vam decidir fer un projecte molt encaminat cap al món de l'educació viva.
I sí. Clar, de l'educació viva, clar, l'educació viva
què és? Exacte.
És un corrent, no, pedagògic, que el que fa és que hi hagi un acompanyament emocional amb els nanos, que hi hagi un respecte del procés maduratiu de la canalla, no? És a dir, estem molt acostumats, no, tot i que cada vegada es van innovant i cada vegada tot és més diferent, estem molt acostumats a una pedagogia tradicional, no, de continguts, de s'ha d'aprendre a escriure quan diuen, s'ha d'aprendre a llegir, exacte.
Sí.
I una mica l'educació viva, el que transmet, que hi ha molt Montessori, hi ha molt Waldorf a l'educació viva, el que transmet és, doncs, que respectem el ritme maduratiu dels nens, que si un nen no pren a llegir a P5 i n'aprèn a segon no passa absolutament res. Està demostradíssim que el nen que pren a llegir a segon i no a P5, després a 5è o 6è és capaç de fer produccions molt més bones que el nen que ha après a llegir a P5, no? Vull dir que calma, respectem els processos maduratius i després, sobretot, eduquem i acompanyem les emocions, no? A les aules, sobretot a les ordinàries d'escoles tradicionals, si un nen plora, venga, xato, calla, que hem de treballar. Si un nen riu, no li preguntem què li passa, no? Si un nen arriba trist a classe, ningú no es preocupa pel que li ha passat amb aquell nen. Uh-huh. I bé, això no vull dir que els mestres que treballem en escoles tradicionals som uns descuidats de les emocions, perquè jo actualment també estic treballant en una escola, no?, amb pedagogia així més tradicional, però sí que és veritat que no es té tant en compte, no? I també està molt demostrat que un nen que arriba amb una motxilla a l'escola o amb una motxilla de què, doncs, els seus pares s'han separat, han passat algunes històries a casa, al matí hi ha hagut una història, no podrà atendre com és degut a les explicacions, a tot el que facis, i si no ens l'escoltem, doncs això es queda dins, no? I bueno, una mica nosaltres vam començar a descobrir l'educació viva aquest curs, perquè ens vam formar a Barcelona a l'Escola Congrés d'Indians, que és una de les escoles pioneres d'educació viva de Catalunya, i vam anar les dos, no, a formar-nos, i ostres, és com que ens va agradar molt tot el que ens explicaven, tot el que deien, i ens van dir que a Sud-amèrica hi havia moltes escoles d'educació viva. Evidentment, aquí a Catalunya i al País Basc també n'hi ha, no? Però com deia l'Alba al principi, ella i jo hi havíem viatjat a Sud-amèrica fa un parell d'anys, amb el Sergi Civit, també company d'aquí a la ràdio, també feia temps que parlàvem d'ostres, podríem viatjar, podríem fer alguna cosa, i no sé, un dia els astres es van alinear,
sí,
no?
Va ser com...
Perquè no sé com va anar exactament.
No, de fet, un dia ho parlàvem, de com va anar, com vam iniciar aquest projecte, i jo crec que, bueno, va coincidir en moments vitals de cadascú de la seva vida i va donar, doncs, que tot va casar per sí, poder començar aquest projecte.
I llavors vam dir això, sí, doncs, que marxaríem els tres amb el projecte Rum a la vida, que el que anem a fer és a descobrir l'educació viva.
Clar, ara tenim la part més teòrica, no? Ara portem un any fent aquest curs i sí que ja tenim més la teoria, però ara el que
feu
tenim...
Feu el curs aquí, esteu fent el curs
a
aquí?
A Barcelona.
A Barcelona, d'acord. Sí.
I ara tenim ganes això d'entrar en una escola i de viure-ho, no? El que és l'educació viva al final.
D'anar-ho vivenciant.
Sí. Sí.
Clar,
sí,
nosaltres dos som mestres, per tant té sentit, no?, que fem això. Clar, el Sergi és audiovisual, no?, i molta gent ens pregunta, i el Sergi, clar, què ve fer, no?, ell que és dissenyador audiovisual. Vale, doncs el projecte tindrà una part d'audiovisual, o sigui, la nostra idea és compartir amb tothom, a través de vídeos, documentals, escrits, reflexions, xarxes socials, compartir amb tothom qui li interessi el que nosaltres anem a viure.
Com una mostra, no?, del full de ruta,
sí,
que aneu seguint,
exacte,
del que aneu descobrint.
Hi haurà una pàgina web que bueno, encara no està activa.
No
però...
està activa, però es dirà rumalavida.cat.
Sí. Tindrem Instagram, estarem en Twitter també. I llavors la idea és anar un mes a cada escola, comencem per Paraguai, en una escola que ara no recordo el nom, però està Areguà.
Areguà.
Ucumé o...
Ucumé o... No, bueno, i la queix és la...
No recordem
el nom, però sí, anem a Paraguai. Sí.
I després segurament tirarem cap a Argentina, cap al nord, amb una escola que es diu El Caracol. Després tirarem, si podem, cap a Ecuador,
a León Dormido,
que és de la Rebecca Wild, que és una de les pioneres en educació viva. Uh-huh. I per últim anirem cap a Mèxic.
A Inlaqueix.
A Inlaqueix, que bueno, està...
A la Playa del Carme.
Està a la Playa del Carme, uh-huh, sí. Llavors la idea és això, és estar un mes fent també voluntariat, és a dir, bueno, doncs, nosaltres aportant el que les escoles en aquell moment vulguin, i fer una mica de visualització, no? Mirar cada dia què aprenem, cada dia llavors sí que és la idea de gravar tot el que puguem, redactar, que és allò que ens ha cridat l'atenció, i a mesura que anem veient el què...
Anant produint el documental, la reflexió... Clar, això ara actualment ho tenim una mica obert, perquè nosaltres ens vam tancar un cap de setmana, al gener, i tots tres som com a molt quadradets, no? I vam decidir que faríem un projecte... O sigui, vam decidir que nosaltres faríem un projecte d'una cosa molt concreta per tal de que arribés a tothom, no? I la cosa concreta que nosaltres volíem anar a estudiar és com l'educació viva i activa influeix en l'aprenentatge i la comunicació dels alumnes. Vale? Sí,
van baixar molt.
Van baixar moltíssim per tal de que arribés a tothom.
No, però
que,
clar,
què ens va passar? Però que vam tenir una trobada amb la directora de l'Escola Congrés d'Indians, d'Educació Viva i Activa de Barcelona, i ella, bé, ha viatjat molt, vull dir, és una experta, no?
Ha creat l'escola, de fet, de Congrés d'Indians, no?
Exacte.
Deu ser la que fa de nexe entre l'educació viva d'allà i activa i aquí a Catalunya, diguéssim,
bueno,
no?
De fet, l'escola Paraguai, de Paraguai l'està creada per ell, per ella i
un equip. Bueno, ha fet un recolzament allà, sí.
Sí. I ella ens va dir que creia que per anar a fer això tan concret que anàvem a buscar hi anàvem massa poc temps, no? Que teníem dues opcions, o anar-hi més temps o si anàvem només aquests 5 mesos, que potser era una cosa molt concreta, sí, que anàvem a buscar i que no tindríem suficients recursos i suficientes mirades com per trobar exactament això. Uh-huh. Llavors ens va dir, diu, anireu allà, diu, només estareu pendents sobre aquesta cosa petita i us perdreu tot lo del voltant. I nosaltres ens la vam escoltar, tenint en compte que és una persona que hi entén i tal, ens la vam escoltar. I ara...
el que ens recomanava, crec que també va molt unit amb l'educació viva, no? Vull dir, nosaltres anàvem molt, molt, molt emmarcats. I al final, bueno, doncs anem allà, ho anem a viure
a conèixer
i el que ens cridi més serà el que construirem el fil conductor de cada escola. Perquè ens han dit que la de Paraguai sí que ja estem en una escola pública, que estan en procés de transformació, d'una altra escola que serà també una escola...
Un barri marginal, exacte.
Sí, que serà una escola d'educació viva, també. Llavors, bueno, doncs potser anem a Paraguai i ens interessa molt el procés de transformació d'aquesta escola. Així que, bueno, anirem allà.
Anem allà, o sigui, sabem a quines escoles sí. anem, però ara actualment no sabem, amb consell de l'Astrid, no? la directora del Congrés d'Indians, no sabem a què anem a fer. O sigui, anem a viure, a deixar-nos sentir.
Anem a viure.
I llavors, una vegada allà, doncs ja veurem el que ens interessa.
A part de vosaltres tres, que sou els protagonistes, hi ha més gent implicada amb aquest projecte?
Clar, indirectament hem implicat a molta gent, no? Perquè hem hagut de contactar amb gent de les escoles, hem parlat...
Vull dir per buscar, si heu buscat subvencions o això?
No
m'han fet
això. La idea inicial, o sigui, el projecte, la idea inicial era presentar les fundacions, presentar... Però clar, quan ens van dir que no podíem fer una cosa tan concreta, clar, tu presentar-te amb una fundació i dir-li, mira, no, és que anirem a sentir i a viure. Entenem? Entenem que... Llavors la
idea
potser
la tornada,
és, quan tornem, sí. si fem un producte, si resulta sí. que ens quede un producte ben fet, doncs, bueno, doncs llavors segurament doncs, potser serà el moment de presentar la premis, de presentar les fundacions, però ara per ara
no
em
semblava... No és l'objectiu principal, sí, de moment tampoc. Vull dir, és això, si al tornar sí que veiem que ha quedat una cosa prou maca per fer-ho, sí. Però l'objectiu és aprendre molt, 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 molt.
Clar, per després poder-ho donar a les aules vosaltres.
És aquest, sí.
I us ha empès a fer aquest projecte, el fet de dir fem una parada, què us ha empès a fer-ho?
Renovar?
En el meu cas, estic en un procés personal de molts canvis i bueno, és allò que sempre estàs esperant, no? De dir, espero a tindre... Jo estic treballant de mestra, ja fa 6 anys que estic en una escola d'educació especial i no, bueno, vaig fer un màster que també m'ha canviat una mica la mirada i això i doncs, m'he decidit i llavors doncs, he decidit deixar la feina i emprendre aquest nou camí i llavors bueno, amb projectes futurs d'aquest tipus d'educació. I jo crec que és això, és com una crida personal de dir, bueno, ara és el moment, si no ho faig no ho faré, i que ens hem trobat juntament amb l'Anna García i amb el Sergi i llavors ha sigut perfecte, perquè millor tres que un.
I tant.
Sí.
Clar, en el meu cas va ser més començar a descobrir l'educació viva, jo la desconeixia totalment, l'educació viva va ser ella qui em va dir, escolta, envia aquest curs, tal, i pensar, bueno, doncs va, provem-ho. I va ser començar-la a descobrir i que em cridés molt, molt, molt l'atenció. O sigui, em va agradar moltíssim. Ell, bueno, és una cosa que em va calar dins, no? Exacte. I llavors, bueno, vam començar a parlar d'això, d'ostres, que bonic seria poder anar a Sud-amèrica per poder veure totes aquestes escoles d'educació viva. I al final, vull dir, aquestes coses, per aprendre-les, que està molt bé. Nosaltres hem fet tot un curs d'un any, hem après moltíssim i hem fet moltes coses, però... Aquestes coses jo crec que per acabar-les d'aprendre i perquè se't quedin i perquè les puguis portar tu a terme en una aula, les has de viure. Llavors, clar, evidentment, hi ha escoles d'educació viva aquí a Catalunya. Haguéssim pogut anar-nos a formar aquí a Catalunya, però ja és diferent. Ja és diferent perquè ja no estàs en el bressol, ja, si estàs aquí a Catalunya ja segueixes amb la teva feina. I llavors, jo crec que era tenia
trencar
moltes ganes
mica,
de trencar per poder...
agafar
una pedagogia nova, una manera nova, per després doncs, poder-la portar a les aules d'on treballo actualment o per poder fer el que convingui amb l'educació viva.
Exacte.
Llavors, aquest projecte, quines coses, això que deies tu també i també ho ha dit l'Alba, no? Anna, que us va frapar, us va cridar tant l'atenció, quines coses bones, no? té el projecte que aneu a fer, no? Què és allò bo que us han pes, no?
Mira, a mi personalment el que m'ha empès és que considero que jo mai he sigut, i no vull criticar ni els meus mestres ni a ningú, per favor, però que han sigut tots unes grans persones, però considero que la gent de la nostra generació, i evidentment més endarrere, no hem estat educats emocionalment, ni educats ni acompanyats emocionalment. I llavors de grans tenedons que no saps gestionar les emocions, et passen coses que no saps el que et passa, i a mi el que m'ha cridat més l'atenció i el que m'ha frapat més és, ostres, com m'hagués agradat que a mi ja de petita algú m'hagués educat emocionalment i m'hi haguessin acompanyat i que ara de gran sapigués gestionar el que em passa, el que no em passa. M'explico? O sigui, jo ara sento que hi ha emocions que no les sé gestionar. Hi ha coses que no les sé gestionar. Per què? Perquè no hi he estat educada en això, no? I, bueno, el que m'agradaria fer ara a mi és poder educar i acompanyar emocionalment totes les generacions que ara pugen, no? A mi el que m'ha cridat més l'atenció de l'educació viva i activa és aquest acompanyament emocional que fa, entre moltes d'altres coses, però a mi, personalment, l'acompanyament emocional.
I tu, Alba,
jo, com
també?
He dit abans, soc mestra estic amb adolescents, de 16 a 21, estic fent PFIs d'educació especial, que tenen un retard mental molt lleu, no? però sí que últimament, bueno, hi ha un retard mental, això, retard mental, últimament hi ha cada vegada més salut mental, i són nanos que venen tots d'escola ordinària amb una motxilla molt cargada de bullying, famílies més disponibles i famílies no tan disponibles, i últimament sí que m'adonava i m'anava repetint que fas tard, no? Perquè sí que jo puc aconseguir canvis amb aquests alumnes, però clar, són de 16 a 21 anys, amb la qual cosa moltes coses ja estan fetes, no? Molts patrons de conducta ja estan fets, i és molt difícil. I llavors, al fer el curs aquest i això, és com donar-te compte i dir, bueno, doncs potser comencem per baix, no? Perquè després les coses puguin canviar una mica, el que deia l'Anna també, que t'adones que hi ha parts molt importants que ens deixem i són molt importants.
Quan esteu parlant d'això, vull dir, entenc que ara té un nom, que és l'educació viva i activa, però jo, que ja sóc vella, diguéssim, amb aquesta professió, no estava de moda, però jo sí que havia assistit a cursos de Rosa Sensat de fa molts anys, i jo vaig aprendre aquest respecte, perquè jo recordo haver tingut nens molt complicats i molt difícils, i de fet no ho vaig aprendre a la carrera. Ho vaig aprendre, com dieu vosaltres, amb altres cursos, clar, no? I era abans d'entrar a la classe o al pati, o després del pati, no feies matèria, sinó que paraves i respectaves. I jo recordo sempre que jo cada dia tenia una persona amb què m'hi dedicava més. Sí. És a dir, que jo cada dia d'aquells alumnes de la classe havia après, no?, a fer unes tècniques de dir, doncs avui tot el meu interès serà per aquesta persona. Cada dia, i s'ho convenia unes altres, no?, però vull dir que si ho buscaves, això, aquesta educació emocional, sí que s'ha anat fent. El que passa que no estava tan, diguem-ne, no es veia potser tant la necessitat, però hi havia gent i hem tingut formadors, bons formadors, que ens han apropat aquí, no?
Sí, bueno, segurament el primer problema és que això ja no estava a la universitat, no?
Això sí.
No?
Que havies de descobrir tu, veure la necessitat.
I la gent amb interès, i formada, i amb ganes, doncs llavors sí, però clar, si ets un mestre, doncs que et quedes amb el que tens, que és molt respectable. Sí.
Fas matèries i fas del dia a dia i això. Però
Sí. Bueno, i és això, no? Que si un alumne té un problema segurament no estarà disponible, i és acompanyar tot això també. Bueno, i concebre l'alumne com un ésser individual al final, perquè bueno, és una mica el que deia l'Anna. Si aprèn a llegir una mica més tard, no passa res. Un infant, si ha nascut amb totes les condicions favorables, està preparat per l'èxit. Amb la qual el que com a mestres el que hem de fer, suposo, que és acompanyar amb aquest procés de creixement i d'aprenentatge, i l'alumne per si sol ja està preparat per tot això, no? I provocar-lo en situacions d'aprenentatge.
On voleu arribar com a satisfacció personal o col·lectiva? O només el fet de fer parada i descobrir ja us va bé, o voleu esperar el retorn i llavors ens tornem a trobar? Vull dir, quin és el mínim? Què és el que voleu aconseguir, el mínim?
El mínim és disfrutar molt, no? O què?
El mínim és gaudir, és aprendre.
Sí.
I quan tornem, doncs, si estem amb algun, vull dir, poder-ho portar a les nostres aules, però llavors hi ha màxims.
Hi ha un màxim, sí, perquè tenim un somni. No, però sí, cert, tenim un somni que no sabem mai si es complirà o no, però de moment, mentre somiem amb això, jo crec que, bueno, jo personalment sóc molt feliç mentre somiem amb això.
Sí, i jo crec que una mica aquest somni també és el que ens ha fet començar a fer això.
Voldríeu.
Si no hi hagués aquest somni, no haguéssim fet això, no?
Voldríeu crear alguna cosa.
Exacte. Ens agradaria molt, sí.
Ens agradaria molt crear una escoleta.
Sí.
En aquesta línia.
A mi el nom no m'agrada gaire encara, però això ja ho discutirem.
L'escoleta li diuen a l'anexa de l'Autònoma, que hi havia el Jaume Cela, és l'escoleta, l'anexa, diguéssim. Però bé, la vostra idea és una escoleta, una escola diferent.
Una escola una mica amb aquesta línia.
Que una escola que hi hagi això, no? Que el cor s'hi faci sentir per tot arreu.
Exacte.
No?
Exacte. Clar. Sí. Però això és el màxim dels màxims.
Això és un màxim que mentrestant no arribem, i potser no arribem mai, mentrestant ens mou a fer d'altres coses. No? Llavors, si arribem bé, i si no, doncs segurament pel camí sortirà una altra cosa molt bonica també.
Doncs que sapigueu que de part de la fila meva estem encantades que hagueu vingut, us encoratgem aquest rumb a la vida, que segur que serà meravellós, perquè ja amb les ganes que se us veu, no? Hi ha una espurna aquí molt forta, no? Per aprendre, per canviar l'educació també que heu rebut vosaltres, no? Que deia l'Anna. Per tant, moltes gràcies per haver vingut, i quan torneu O sigui, teniu aquí també una altra parada pendent, per explicar-nos.
Vindrem a explicar
aviam tot com ha anat tot això.
I tant,
molta sort en aquest somni, aquest projecte tan bonic.
Gràcies.
Molta sort, i també al Sergi.
Gràcies.
Gràcies.
En pensamiento es lo que siento yo, es lo que siento yo. Ya huepa, huepa, yo voy a florecer y no desaparece. Ya huepa, huepa, como te enseñaron. En silencio, es hora de gritar, ponernos a cantar y deja de decir lo siento. Sentimiento, no te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable, pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Hey.
Som-hi, anem per aquest segon bloc, que avui ens acompanyen a la Filo i a mi, Drac Actiu, que acabem de celebrar els seus 25 anys de creació, i 10, que la seva seu és a l'Espluga, a la fàbrica de Salfuro. Ara, després els farem una entrevista, els hi preguntarem tot un munt de coses, però de moment escoltarem una música que ha composat en The Chaka Productions per a Drac Actiu, per celebrar precisament aquest 25è aniversari, que és xulíssima. Escoltem-la.
Fugir de la rutina, trencar amb el que t'he lligat. Gaudir d'aquesta vida en què no tot és treballar. Retrobar-te amb el nen que eres abans i saber que res t'aturarà. Tornar a sentir el sol i la natura a les mans. Tornar a sentir el teu cor bategant. Havia marxat, tornaria a sentir felicitat.
Diu, retrobar-te amb el nen que eres abans, tornar a sentir el cor com batega. Això és el que diu la cançó d'en De Chaka, que ha fet per a Drac Actiu, i nosaltres ja tenim aquí els responsables de Drac Actiu. Qui de vosaltres ens vol començar una mica a explicar Què vol ser Drac Actiu? Per què es diu Drac Actiu? La Lali, potser...
Sí, hola, bon dia. Bueno, començaria jo, bueno, si voleu, perquè en un principi Drac Actiu es va crear era una empresa que es va crear per donar feina a dos persones o tres persones que ens dedicàvem a colònies d'estiu, i en un moment donat vam decidir que per què no podíem treballar tot l'any, no només a l'estiu, d'allò que ens agradava més, que era treballar amb la canalla, treballar la natura i treballar en diferents activitats. Aleshores, així se va crear l'empresa, que en un principi es deia Conca Drac Activitats. El nom venia, evidentment, de que estem a la Conca, a Barberà, treballàvem aquí. Drac, perquè és un animal que significa moltes coses, però nosaltres treballàvem a Lleida i a Tarragona, i a Lleida tenen l'omarraco, que també és una mena de drac, i aquí a la Conca tenim el drac de Sant Jordi, amb la qual era un animal que unia les dues províncies, els dos punts on treballàvem, i d'aquí en principi ve aquest nom d'una manera més etimològicament parlant. Però després el Gonzalo ara ens comenta una miqueta veritablement el sentit de drac actiu per ell, el que significa.
Sí, què tal? Bon dia. Bueno, de fet, aquesta potser és la versió més oficial, no? Sant Jordi, el drac que viu aquí a la Cova de l'Espluga, la princesa, Montblanc, la Conca... Bueno, és realment no hi havia un nom millor que el drac per identificar-nos com a animal mitològic potent. El que passa és que la versió més original i no tan oficial, més nostra, és que drac té una significació d'aquest nen petit que portem nosaltres a dintre nostre, no? O sigui, drac és la vida, és la infància, és l'energia, és la vitalitat. Drac és tot lo enèrgic, lo bo, i a vegades també una mica lo dolent, no? Jo crec que tots hauríem d'intentar ser una mica dracs. De fet, pensem, o nosaltres diem sempre, que la societat d'ara ens encasilla molt a ser molt adults, molt Sant Jordi, i hauríem de deixar de ser una mica Sant Jordis per ser una mica més drac. És a dir, jugar una mica, córrer per la natura, per la muntanya, estar amb els amics i disfrutar la vida, que realment pues, és el que el drac feia tot el dia. Anar per la muntanya, ser amic del Sant Jordi i estar amb la princesa, que realment jo crec que és el que realment va passar.
Molt bé, això està molt bé. Ens ha agradat molt aquesta altra definició, no? De drac actiu, de recuperar aquest nen, aquesta força impulsiva.
Més romàntica, no? Potser que no pas.
És romàntica, però de fet, si pensem bé, tots nosaltres recordem molt que quan érem petits corríem pel poble, anàvem a jugar, a buscar bolets, i tot això el que nosaltres fem és drac aporta una altra vegada a ser una mica, a retornar una mica a quan eres petit. Per tant, fer aquesta activitat i simplement deixar-se portar per ser petit.
I per tant, doncs, en la vostra manera de pensar, no, que és aquest recuperar aquest nen, no, aquest ser drac, no, aquest impuls, com us definiu educativament, diguéssim, l'objectiu, la Chantal, potser, Puig, o la Lali, o Gonzalo?
Bueno, de fet, està lligat una mica en aquest tema, no? És ser petits i aprendre jugant. De fet, seria una educació en el lleure, aquesta pedagogia activa, renovadora, que no és tan conceptual, que no és tan tancar-te en una aula i estudiar conceptes, sinó aprendre jugant, practicant. De fet, és l'idioma més universal del nen i és la pràctica més intuitiva. Tots aprenem jugant. I per tant, pues, molta de l'activitat que fem a Drac Actiu versa amb això, no? És el tema de aprendre jugant, i per tant totes les activitats que fem vinculades a tot el que és en edat escolar estaria en aquest tema, com són les jornades o els casals.
Sí, ara acabem el curs escolar, hem estat fent activitats a cases de colònies, en albergs i en el nostre centre amb col·les, des d'educació infantil P3 fins a batxillerat, i ara tot just demà comencem el casal d'estiu. O sigui que no parem de jugar, estem tot l'any jugant, ja sigui amb escoles, amb centres educatius o de manera així més lliure, on nens i nenes no es coneixen, es coneixeran dilluns quan arribin, i a partir d'aquí pues, a viure aventures tot l'estiu, jugant i fent tallers i activitat i aventures mil.
I una pregunta clau, no? Que això que dieu tan bonic, no? Que és aprendre jugant, no? Viure l'aventura, no? Però una mica pels oients, no? Perquè de vegades, ah, van allà, és joc lliure, o...
No.
Estaria molt bé, no, que ens expliquessis, Chantal, tu o el Gonzalo o la Lali, és a dir, el lleure com eduque, no? La manera com enfoqueu vosaltres els objectius, aquests didàctics que fan que el nen aprengui tot jugant, no?
Tot jugant, sí, no, perquè és això, o sigui, el que nosaltres no volem, no hem volgut mai, és que les nostres activitats es converteixin amb una cosa que a mi m'agrada molt dir, amb pàrquings de nens. O sigui, nosaltres no volem tenir els nens aparcats perquè el papa i la mama treballen i no saben què fer, que l'estiu és molt llarg, i aleshores ens l'aparquen allà. Evidentment, els nens necessiten una estona lliure. Ells ho demanen, és que els hi demana el cos, i aleshores està bé que durant tot el matí hi hagi, doncs, 20 minuts, mitja hora, que ells són autònoms, juguen el que vulguin. Però la resta de l'estona sí que les activitats han de ser guiades, i sense que ells se n'adonin estan aprenent un munt de conceptes, estan aprenent fins i tot a ser autònoms, perquè penseu que agafem nanos amb 3 anys ja fets, i sense adonar-se'n, pues van descobrint el món que els envolta, van aprenent a fer coses, i acaben la setmana, ostres, que potser han descobert conceptes nous i han après molt d'una manera molt divertida, sense estar tancats a l'aula, sense uns horaris molt estrictes, sense... Bueno, canviant tot el que és el curs escolar.
Que potser tota l'estona que estem parlant de jugar i així, no ens oblidem mai que davant d'això hi ha tota una programació molt seriosa, una planificació, una programació. Exacte. Vull dir, no es fan les coses de qualsevol manera, vull dir, juguem, però sempre tenim unes planificacions fetes, uns objectius, i aleshores intentem complir-los, i el que passa que és el que diu la Chantal, no? D'una manera més jugada, adaptats, i sempre pensem que quan hi ha una bona planificació i una bona estructura, si has de, en un moment donat, variar alguna cosa, sempre ho pots fer perquè tens una planificació. Clar. I tens uns objectius.
És més fàcil improvisar quan saps què vols fer.
Si en algun moment donat la meteorologia, qualsevol cosa t'ha canviat, nosaltres no improvisem tampoc. A l'últim moment ho tenim tot molt estudiat. Això també és una cosa que parlem molt de jugar i d'això, però molt seriosament. No.
Sí, s'entén perfectament que no és aquest espai d'entretenir.
Exacte.
Que sí, que s'entreté, però... que va, és més profund, diguéssim, està més pensat.
Exacte, perquè us feu una idea, el grup de monitors, que és un grup de monitors, jo estic encantada, són fantàstics, la mitjana d'edat és està bé, són uns 20 i pocs anys, tenen tots moltes ganes, estan molt motivats, i porten un mes i mig treballant aquestes programacions.
Preparant.
O sigui, no és de, vinga, avui què fem? Pues mira, una pilota i juguem a futbol. No, això no és la idea, ni molt menys. Que si després, un moment determinat, veiem que els nens, això el que us deia, no necessiten una estona de què voleu jugar, doncs fantàstic, es farà, faltaria més, però que tot està molt programat, encara que a vegades no ho sembli, i sembli que anem una mica sobre la marxa. No és cert, fa un mes i mig que el treballem.
I una cosa, d'aquests 25 anys, que heu fet tantíssimes coses, no? Tant quan éreu a l'Espluga com estàveu a Fara, quins són els projectes o les coses o les activitats que voldríeu destacar, que us hagin agradat més, o situacions?
Sí, a veure, jo personalment, i penso que coincidim tots, el principal va ser les colònies d'estiu al Pirineu, que vam fer durant 20 anys, que va ser el que ens va ensenyar a tots.
20 anys, eh?
20 anys fent unes colònies d'estiu d'aventura quan aleshores no se feien en cap lloc. Aleshores nosaltres pujàvem els nens al Pirineu de Lleida, en un entorn natural, agreste, on no arribava quasi venir la carretera, i feien piragua, escalada, orientació, senderisme. Allà va ser l'escola d'aprenentatge per tots, i la veritat, jo penso que és el projecte nostre que més ens ha agradat a tots, on vam aprendre moltíssim, vam veure créixer molta canalla durant tots aquests anys, i va ser la base de la nostra empresa. A partir d'allà vam continuar amb colònies escolars, però principalment les colònies d'estiu van ser, per mi va ser el millor projecte. Pel Gonzalo i la Chantal, no ho sé.
Tots aquests anys hi ha molts projectes molt xulos que van passant, i, bueno, i que d'alguna manera és interessant veure que estan vius, tot i que a vegades estan més actius o no tant. Un altre projecte que per nosaltres ha sigut de bandera estrella ha sigut la trecorientació. De fet, la trecorientació ha sigut un esdeveniment que, bueno, de fet, fa 15 anys que les fem. Ha sigut model perquè l'hem presentat en diferents congressos i en diferents màsters oficials d'activitat física, perquè ha sigut com hem fet una activitat d'esport per tothom, que podia participar des d'una família fins a gent que era experta en el tema d'orientació, i a més ser respectuós amb el medi natural, en el medi on se fa. Llavors, ho hem fet als diferents monestirs dels Sisters, ho hem fet amb bicicleta, ho hem fet amb proves d'aventura. O sigui, ha sigut tot una adaptació.
Era molt important, els marcs, sí.
Sí, espectacular, perquè l'objectiu de l'altre orientació no és un altre que oferir vendre territori, oferir a la gent que venia mostrar els valors dels punts on trobàvem. Recordar que la trecorientació és amb un mapa anar a buscar punts, anar a buscar elements per on passar. Realment ha sigut una activitat estrella que, bueno, que de fet a més té continuïtat perquè estem en contacte, ens han dit de poder-la fer en altres entorns, o sigui que jo crec que és interessant.
Chantal, tu
jo,
també?
Si m'hagués de quedar amb una sola, evidentment les estades va ser el punt d'inici per mi també, com a monitora, però potser em quedaria amb una que estem engegant molt ara, que és al Centre de les Abelles. Fem un taller d'apicultura que ens venen famílies, escoles també les estem fent, i és una activitat molt xula perquè tothom té molt respecte a les abelles, tothom els té molta por.
Teniu abelles?
Sí, 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 tenim ruscos.
Al Salfuro?
De fet,
no, al Salfuro no.
A un altre lloc.
Sí, ho hem fet molt, molt ràpidament. A l'entorn del castell de Riudabella, que de fet quadra perfectament, perquè allà ja hi havia abelles a l'època dels monjos, al segle XIII, doncs hem fet un centre de divulgació i recerca del món de les abelles. Penseu que les abelles ara estan en un moment delicat perquè tenen molts, molts enemics, moltes amenaces, i que ara és un moment per protegir-les i per ajudar-les. La gent abans, a totes les masies, a totes les cases de camp, la gent convivia amb els animals, en les mules, i en les abelles. I avui realment és un animal absolutament desconegut. La gent no ho sap, o sigui, de fet han quedat aparcades a diferents apicultors per explotar la mel i no les coneixen. La gent normal té por perquè és un animal que pica, però pica només per defensar-se, però són unes grans mestres. O sigui, de fet, al costat de l'abella fem tota una sèrie de tallers per explicar un munt de lliçons sobre el comportament, sobre diferents elements importants.
Per això us dic que a mi m'encanta, perquè sovint ens venen famílies a fer el taller. Ara fa poc va venir una família que havien de fer el taller perquè la nena havia de fer un treball per l'escola. I jo crec que van xalar més el papa i la mama que la nena, perquè ells no s'esperaven que aprendrien, que descobririen tantes coses amb un taller que ells ho feien per la nena. I van acabar encantats descobrint mil coses de les abelles, dels productes que elaboren, que tothom té al cap la mel, però és que n'hi ha molts més.
Clar.
I bueno, és una activitat molt, molt bueno, bonica.
És
molt
magnífica, bonica. Us convidem realment a aprendre, a disfrutar i a conèixer el món de les abelles.
I ja ens n'agafen ganes de fer-ho nosaltres només, d'anar-hi, perquè ho esteu explicant d'una manera ja que venen ganes de venir-hi, no?
Doncs ja ho
d'aquests 10 anys de la nova seu, no esteu contents?
Sí,
ha estat també un repte, no? Molt important.
A veure, sí,
un canvi, no?
Sí, un canvi gran, perquè nosaltres teníem una petita oficina allà enmig de la ciutat de Lleida i treballàvem aquí a la Conca, i aleshores vam pensar que ens havíem d'ubicar aquí a la Conca, és l'espai que coneixem de tota la vida, on ens movem, i vam tenir l'oportunitat de comprar aquesta fàbrica antiga i d'anar-la recuperant a poc a poc. Ens està costant, la veritat, un gran esforç, perquè la vam comprar en un moment que l'obra estava molt cara, i clar, l'hem de continuar ara que està tot una mica més difícil, no? en la cosa de feina, però estem molt, molt contents perquè està quedant veritablement un projecte increïble, molt difícil de pensar-ho en un principi. I la veritat és que sí, estem contents.
Sí, bueno, sobretot penseu que nosaltres, en comptes de fer una empresa normal d'agafar un magatzem i ficar el material, vam pensar que l'important era recuperar patrimoni del poble. Llavors, aquesta fàbrica, que era la fàbrica del Salfuro, era un terreny que pràcticament era un terreny d'aventures, primer perquè havia sigut lloc de treball de molta gent del poble, i després, quan va quedar una mica abandonada, tot el jovent anava a jugar amb una mica de perill, tot s'ha de dir. Però bueno, sobretot, penseu, això era un molí fariner del monestir de Poblet, era el molí de les Grassetes. I en aquest cas després va passar a ser un molí d'una fàbrica d'oli de pinyol d'oliva. I a partir d'aquí després també va passar a ser una fàbrica d'alcohol vinícola. De fet, de la família Minguella, que va ser Ramon Minguella els que ens ho van vendre. I a partir d'aquí pues, va quedar en desús, i des dels 80 o així, i nosaltres quan vam agafar vam dir, mira, anem a intentar recuperar al màxim la fisonomia d'aquest edifici, donar el valor a un edifici industrial que té unes arcades increïbles, intentant mantindre la fisonomia de lo que es pogués, però canviar l'ús. Aquest serà un espai, una fàbrica de somnis, una fàbrica de jocs, d'activitats, i això és el que fem, és la nostra seu, és la nostra base, i a partir d'aquí el nostre espai és tot el bosc, tota la conca.
Però bueno, d'aquest projecte jo he de dir que, que en el moment que ho vam adquirir, jo perquè tinc la veritat una fe cega amb el Gonzalo, perquè he vist que tot el que es planteja, tot el que es planteja a la vida ho ha tirat endavant. Vull dir, un dia va dir, vull anar al París de Car, i jo li vaig dir, sí, carinyo, aniràs, però ho va muntar i va anar al París de Car. Va dir, vull fer una empresa d'aventures, i la va fer. Va veure la fàbrica i va dir, aquí ens instal·larem, i jo li vaig dir, pues vale. Perquè ho dius tu, perquè allò estava derruït.
Però, sí, ara, que... Si ja que vulgueu, passeu per allà, perquè tenim tota una recopilació històrica de fotografies i de textos que ens va ajudar el Josep Maria Vallès, i en aquest cas pues, recuperem una mica tot el que ha sigut la reconstrucció d'aquest centre. Però tot s'ha de dir de que nosaltres som un equip, Drac Actiu és un equip de persones joves, amb molta empenta, amb molta energia del drac, però jo sóc la part una mica més somiadora, i l'Ani per un costat i la Chantal per un altre, són les abelletes. Les abelles són pragmàtiques, són excel·lents, treballen i fan la feina i no somien. No, és la realitat.
És una barreja.
Penso que d'alguna manera ens complementem molt bé. No? Elles dos estan sí o sí al peu del canyó, i de fet és una... Bueno, per a mi, jo sempre ho dic, és la millor demostració de que les dones tenen una energia i una empenta quan es fiquen a fer coses, algo espectacular. Per tant, Drac Actiu tenim la sort de poder complementar el somni i la practicitat, en aquest cas.
Ah, molt bonic, molt bonic.
I això està molt bé que has dit, això m'ha agradat molt, sobre les dones i la comparació amb les abelles, i genial, genial.
Bueno, teniu que vindre a veure les abelles com treballen,
sí,
perquè és
segur,
així, són totes dones.
Tapadetes que ens ficaran
això. No, de fet, no, ho fem així.
Sí,
expliquem molt, molt bé com funciona, i l'únic que s'ha de fer amb les abelles és saber com s'ha de fer. Llavors, protegim bé amb uns trajes i tal, i sobretot, les abelles, per això ens fan moltes lliçons, elles els hi agrada l'harmonia, la tranquil·litat, l'harmonia, tots els moviments han de ser tranquils, la veu, tu has de parlar amb elles, s'ha de susurrar a les abelles, som els que susurrem a les abelles. Llavors elles estan tranquil·les i tu també. De fet, jo quan estic una mica estressat de la universitat, que sóc professor a la universitat, a l'INEF, el recurs que tinc és agafar-me, tancar-me una mica amb les abelles, treballar una mica amb elles, i elles me donen la pau.
De fet, ets ben somiador, Gonzalo?
Sí. I sort en tenim, exacte.
Va, perquè... Però de vosaltres també, això ho he dit, eh? Aquí tots sí. Es complementeu. Llavors, Drac Actiu, treballeu per escoles, per col·lectius, per grups, per persones individuals, una mica per les persones que ens escolten.
Sí,
un resumet, així és una mica de...
Què oferim?
Tot allò, exacte, tot
sí, a veure,
el que oferim.
Sí. Fem això, els casals d'estiu i les colònies escolars, que diríem és la base de l'empresa, però també treballem per grups de família els caps de setmana, també treballem per grups d'empreses, que això també és un grup molt important per nosaltres, són empreses que venen aquí a l'hostatgeria, algun allotjament d'aquí de la Conca, i venen a fer treballs d'equip, de coach, i aleshores els oferim algunes activitats. Ara estem tenint, per exemple, uns grups d'holandesos, que venen i un dels nostres guies els porta a fer unes petites rutes i van parant a fer uns exercicis. Hem tingut empreses que volen fer activitats per conèixer entre els treballadors, entre directius i treballadors. I després també tenim els grups de joves que venen més a jugar a paintball o a fer... Ara està molt de moda fer comiats de solters i aniversaris, això els joves, bé. A fer això activitat. Venen a fer activitat i van a dinar o van a sopar.
Sí,
ara ho combinen molt més. I estem tenint... Mira, el dissabte passat teníem un grup d'un aniversari, 10 persones que van venir a jugar a paintball, i eren tots cosins, germans, que estaven celebrant un aniversari. O sigui que, més o menys, la veritat és que tenim una mica de tot. No ens tanquem a cap tipus de públic. I des de que tenim aquesta seu tan maca que tenim aquí, fa 10 anys, potser hem afavorit més el turisme actiu de cap de setmana per famílies i per grups.
Perquè tenim fins i tot hi ha un rocòdrom en el foro preciós.
Va ser un altre dels somnis del Gonzalo. El Gonzalo ho va veure claríssim. Sí, és l'antiga torre de rectificació alcohòlica i va dir, aquí un rocòdrom. Sí, i l'Ala i jo ens vam mirar i vam dir, ai, Gonzalo... Pues tenim un rocòdrom a la torre de rectificació alcohòlica. Vull dir, és un dels rocòdroms interiors més alts que hi ha a Catalunya i ens han vingut des de gent a fer cursos fins a Canelleta que ho vol provar per primera vegada.
I no oblideu que també fem l'activitat de la cova, Chantal, explica-la.
Bueno, aquí l'Espluga, que tenim aquesta cova meravellosa, una de les més llargues del món, formant conglomerat, hi ha la part de la visita al museu normal que es fa de carrer, i després hi ha la part més cap a dins, a les galeries interiors, que és una iniciació que fem vestits de neoprè, amb casc, amb llum, acompanyats de dos guies, per descobrir una mica aquesta activitat d'espeleologia, que tothom entra amb molta por, i la veritat és que surten molt contents. És una activitat senzilla, la fem amb nanos a partir dels 8 anys. El meu rècord personal va ser entrar amb una senyora de 84 anys, que quan va arribar allí a la guixeta de la cova i va pagar i tal, i venga, ara anem a dalt a canviar-nos, la seva pregunta va ser, i l'ascensor per pujar? I el guia que anava amb mi i jo vam dir, ui, que patirem. Pues la dona ho va fer tot, va sortir encantada, i és com els dic jo, l'altre dia entrava en un grup de batxillerat que no ho tenien gaire clar, que el profe els havia hagut d'estar convencent per entrar, i sortien tots amb un somriure d'orella a orella, i els deia, tios, jo avui ja he cobrat, això per mi ja m'heu pagat.
Bueno, també s'ha de dir que és una activitat aventura, però també és educativa, perquè com sempre intentem que totes les activitats tinguin aquest caire, perquè a dins de la cova s'expliquen moltes coses, la formació de la cavitat, l'enterrament dels cibers, bueno, moltes coses també.
A veure, no ens hem d'oblidar que hi ha moltes activitats, però sobretot una és les borricletes. Nosaltres tenim al centre un animal que és màgic també, perquè és el fill entre un ruc català, tossut, rústic, i una bicicleta holandesa. És un híbrid, és una cosa estranya, que porta unes alforges, unes sàrries, i que de fet és una bicicleta elèctrica de pedalitge assistit que permet a tothom agafar la bicicleta i fer una ruta per conèixer el poble de l'Espluga, el castell de Milmanda, Vimbodí Poblet, Riu d'Abella... O sigui, realment es pot donar una volta magnífica sense molt esforç i veient aquest territori que tenim, que és guapo. Per tant, convidem el mateix a poder provar les borricletes i portar, en aquest cas, no solament la motxilla plena, sinó anar a casa amb les sàrries ben plenes.
Sí, i a més, també és molt curiós, l'altre dia vam portar les borricletes a un celler que està aquí a les Garrigues, i quan vam marxar d'allà el noi em deia, oh, és que aquí ens costa molt que vingui la gent, perquè clar, tot el terreny és molt semblant, no tenim coses molt especials, i és que aquí a la Conca és que tenim tantes coses, vull dir, amb les borricletes podem visitar el Museu de Vidre, Vimbodí, el monestir, les granges medievals,
el paisatge és
quan
preciós.
Quan fem senderisme tenim unes rutes molt variades, vull dir, ens dona molt de joc, no? O sigui que, bueno, tenim molta sort.
Bueno, a mi m'agradaria comentar que, sobretot ara, de cara a l'estiu, tot això que hem comentat és molt per la gent de fora, no? Però i per la gent d'aquí, què tenim? Per la gent del poble, nosaltres diem, escolta, nosaltres volem organitzar el centre perquè la gent vingui a visitar-lo i estar a gust. Aquest és un centre que té un espai magnífic perquè tinguis el nen jugant per allà i poder prendre alguna cosa. De fet, inaugurem les tardes d'estiu. Aquest any fem les tardes d'estiu, a part de que el dimecres ja començarà a ser una mica d'escalfament, el dijous fem música i sopars a la fresca.
Molt bé.
En aquest cas serà un sopar de barbacoa, una mica de llangonissa a la brasa, amb barbacoa a la fresca i música, que en principi és una música en viu. I els divendres i el dissabte fem uns berenar sopars una mica més... és berenar amb vermut blanc. Allà on és més tarda kit, és a dir, música més enllaunada, això sí, d'ambient, per poder ballar inclús. Penseu una mica com si abans anàvem a l'envelat, a ballar, sí. Perquè no hi havia, pues, és vindre allí, ballar una miqueta, estar a gust, prendre algo i bueno, passar la tarda i les primeres hores de la nit a Drac Actiu. És un lloc que s'està fresc al costat del riu i que esteu convidats durant totes les tardes d'estiu.
Que bé, no, Montse?
Cap allà anirem, Filó, a treure la draga que portem dins nosaltres.
Que bé. Estressar-nos.
I molt important, el que és el d'estiu que comença demà.
Sí,
eh?
Sí.
Que ja ens heu explicat moltes coses, però què els diríeu, no? En els nens i nens de l'Espluga, els pares, no? Que ja sabem que heu fet una reunió, però què els diríeu així, no?
Demà, primer de tot, els hi volem dir gràcies, perquè han rebentat totes les expectatives que teníem. Fins a última hora ens ha estat trucant gent per apuntar-se i tenim un màxim de 114 nens, vam fixar aquell màxim perquè no volem que se'ns desmarxi molt l'activitat, i gràcies per la confiança. I el segon és que estic segura que els nanos disfrutaran moltíssim, aprendran un munt de coses, i com em demanaven molts, segur que més d'un dia arribaran molt cansats a casa, o sigui que també estaran contents els pares.
I contents.
És el nostre objectiu, que arribin cansats, contents i havent après alguna cosa.
Què és el més important d'un casal d'estiu? Què us sembla?
Home, el grup de monitors és bàsic, és el més important. En el fons són els monitors els que contagien els nens, els que transmeten valors, i bueno, depenem 100% del grup de monitors. No, Chantal?
Sí,
jo
sí,
penso
sí.
Que bueno, amb això devem coincidir. Sí. O sigui, la planificació i tot ha de ser molt bona, però si el grup de persones que tens al davant
no estan motivats,
si no l'entenen i no la porten endavant tal com tu has planificat o has pensat, és molt difícil.
Això per part nostra, per part dels tècnics, per part dels nens que venen i de les famílies, només necessitem que tinguin ganes de passar-s'ho bé. De fer activitat. O sigui, el que tingui una mica això no cal vindre. El que es vingui és a tindre ganes de cremar energia, de passar-s'ho bé i de jugar i de disfrutar.
I jo també demanaria a les famílies confiança plena amb nosaltres, perquè amb el grup de monitors, no? Perquè ens ha passat alguna vegada, no? Que hem sortit, bueno, a Tabascan, que sortíem amb els autocars, i me'n recordo que me trucava una mare dient-me que la seva filla estava enyorada i encara no havíem arribat ni al punt, no? I dius, no, confieu més que els integrarem i ja els farem divertir.
Nosaltres, el Filó i jo, estem seguríssimes que la confiança en vosaltres hi és tota per part de les famílies, perquè heu tingut, no? O sigui, una inscripció a tot i plen.
Són molt experts, que l'aventura, el bosc, els jocs, en sabeu un munt i ho sabeu transmetre.
I us agraïm moltíssim que hàgiu vingut fins aquí, que hàgiu volgut compartir amb nosaltres el que és Drac Actiu. Us felicitem per aquests 25 anys, pels 10 que fa que sou a l'Espluga, que continuareu sent aquí molts més, segur, perquè estem tots encantats que
sigueu. Esperem que sí.
I vindrem a la fresca a fer aquest vermut blanc i aquest escolta de la música, i a moltes coses més que ens heu dit aquí.
Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Gràcies a vosaltres
per convidar-nos.
Fugir de la rutina, trencar amb el que t'he lligat. Gaudir d'aquesta vida en què no tot és treballar. Retrobar-te amb el nen que eres abans i saber que res t'aturarà. Tornar a sentir el sol i la natura a les mans. Tornar a sentir el teu cor bategant.
I què us hem de dir nosaltres? Aquest és el nostre darrer programa. Gràcies per haver-nos escoltat. Han passat 110 veus de persones aquí amb la Filó i amb mi, i estem encantadíssimes.
Encantadíssimes.
Sí. Això ha estat màgic.
Sí, ha estat molt bonic i moltíssimes gràcies, perquè el programa té gràcia i té sort
de tenir tots els convidats que hem tingut.
Exacte. No? I ens hem fet possible aquest programa i les persones que ens escolten. Així que gràcies i fins al setembre.
Això, i que tingueu tots i totes un molt bon estiu.
Que aquell nen no havia marxat, que tornarien a sentir felicitat. Que tornarien a sentir felicitat. Que tornaria amb drac actiu.